Una gallina chica, tica, mica.
Benvinguts al podcast Tica Mica, un galliner per les arts comunitàries, col·laboratives i participatives coordinat des de Fempre Comuns. Jo sóc en David Gómez i avui tenim com a convidat en Jaume Ferrer i junts ja fa uns quants anys, tant com l'any 96, que vam crear el col·lectiu artístic i de recerca Taller d'Intangibles, TAC, Taller d'Intangibles. També ens acompanyen algunes persones de l'equip de Fempre Comuns, com amb altres podcasts, i avui tenim la Raquel Prado. Hola, Raquel.
Hola.
I la Mònica Garriga, què tal per aquí, en aquest galliner?
Molt bé, gràcies, bon dia.
I avui al galliner portem per títol Argila, llavors i codi font. I això és perquè al TAC vam escriure uns textos sobre creació col·lectiva i apropiació tecnològica que ara estem tornant a publicar en els blogs de les cooperatives Fempre Comuns i també de la cooperativa Col·lectiva't. Prenent com a punt de partida aquests textos, en aquesta edició del podcast parlarem sobre la creació col·lectiva en xarxa i qüestions que s'hi relacionen, com són l'autoria compartida, la fixació de normes en el programari o l'apropiació que fem de la tecnologia que la sustenta. Abordarem aquest tema des de tres punts de vista que ens acompanyaran també amb altres podcasts. Un és la perspectiva de la comunitat, un altre el paper que juga la tecnologia i, finalment, obrirem closques per tractar sobre la idea d'autoria. Bé, en Jaume Ferrer, Jaume, benvingut al galliner.
Bon dia.
És un terrassenc que, a més de ser membre del Tacte d'Intangible, és professor de l'Escola d'Art Edra, a Rubí, on s'imparteixen cicles de gràfics interactius i d'espais interactius, i també és un il·lustrador i un experimentador i forgador de diverses tecnologies. Bé, comencem aquesta conversa i comencem per un concepte que vam fer servir per explicar com es podia donar la creació col·lectiva, encara que les persones participants en aquesta no tinguin contacte ni comunicació directa entre elles. En vam dir protocols d'encaix i posàvem com un dels exemples la pràctica surrealista del cadàver exquisit. Pots explicar?
Sí, David. Aviam, el concepte de cadàver exquisit sorgeix durant el surrealisme més com un joc que no pas com una creació com a tal. Ells no ho pensaven tant com anem a fer una obra que s'anomeni així, sinó que exploraven possibilitats de combinar a l'atzar continguts, sobretot ho feien amb textos. La idea era que cada participant crea lliurement, ignorant el que fan els altres, no ho sap, però després el conjunt té una certa tendència formal perquè s'ensenya certes regles. Per exemple, si ens va dibuixar per fer un cadàver exquisit, doncs el que podríem fer és una sèrie de plecs en un paper. Cada participant dibuixa en un plec, però no veu el que fan els altres. Llavors, com assegures una certa coherència? Doncs tu acabes el dibuix en el límit del plec, en un punt determinat, i el que continua, l'únic que mira és per on començar, és a dir, on has acabat tu, on ha acabat el traç, i continua aquell traç sense saber el que has dibuixat. Quan desplegues tot el paper, doncs et trobes que les línies efectivament segueixen, però que el contingut no té res a veure. Això seria una mica un cadàver exquisit. Una barreja d'ordre i de caos.
Clar, i aquí, en l'exemple del cadàver exquisit, els protocols d'encaix serien mínims. Només els protocols d'encaix són no veure el que l'altre està dibuixant, només veure les línies que continuen en la teva part del paper, no? Això és el mínim protocol que fa que el dibuix final encaixi, no? I bueno, els fulls plegats dels surrealistes portats a algoritmes a internet pot fer que aquesta producció sigui massiva, fins i tot sense adonar-nos que estem participant en una creació col·lectiva en alguns casos, no? I, en canvi, en projectes com Wikipedia o OpenStreetMap, no?, que seria com el mapa de les... la Wikipedia dels mapes, per dir d'alguna manera, requereixen d'alguna cosa més, no? Les requereixen de que s'articuli una comunitat amb interacció entre les persones que hi contribueixen, amb, compartint uns valors en aquests exemples que he donat, no? Què en penses d'això? Què en penseu?
Clar, és una visió bastant diferent. Com deia, en el cas del cadàver exquisit, no hi ha una finalitat ni tampoc un interès en que el que estem construint tingui més transcendència que la pròpia experiència de fer-ho. En canvi, jo entenc que Wikipedia o OpenStreetMap tenen un plantejament que d'alguna manera ja està condicionant el que hi faràs. És a dir, efectivament tu pots escriure a Wikipedia i convertir un article en qualsevol cosa, però depèn del que sigui, deixarà de ser un article a Wikipedia. En qualsevol cas, fins i tot encara que no fessis, que no hi hagués una revisió activa de l'article i aquell article es convertís, no ho sé, en una narrativa de ficció i passés els filtres de Wikipedia dels propis usuaris, seguiríem tenint una estructura on tu pots escriure i pots crear articles, o en OpenStreetMap seguiríem tenint mapes. L'objectiu de que seguim tenint mapes o seguim tenint un lloc a escriure obliga a una certa diguéssim posada en comú de certa visió a l'hora de treballar. Una altra cosa és que després hi hagi gent que intervingui sense compartir ben bé aquesta visió, però els projectes en si requereixen una certa, no només una visió, sinó també prendre decisions conjuntament a un cert nivell, possiblement, i sobretot també requereixen infraestructures. Doncs Wikipedia és un software que hi ha per sota funcionant, o OpenStreetMap doncs, també te requereix unes certes infraestructures, si no tens això, tens una altra cosa, no? En el cas del cadàver exquisit és que no hi havia cap pretensió, podia acabar convertint-se en qualsevol cosa, no?
Sí, sí, hi ha com una diferenciació, no?, també de propòsit, no? Em sembla que Mònica volies dir alguna cosa sobre això, no?
Bueno, no, pensava que una mica això també passa amb l'ús de les xarxes socials, no? A vegades hi ha gent que utilitza Twitter i el hackeja i simplement cadascú fa la seva aportació de la seva petita part de la història, que igual llavors es converteix en un fil. Però una mica la idea és aquesta, no? El vostre cadàver exquisit dona un marc en el que s'hi crea un relat de manera col·laborativa i això, aquest marc pot ser un altre tipus de plataforma, com això, una plataforma, una xarxa social, on cadascú hi va fent la seva aportació, que moltes vegades estan tan lligades, una aportació amb l'altra, i també poden estar absolutament deslligades, no? Potser l'aportació de cadascú.
O sigui, com dèiem, això del propòsit, no? Després hi ha el sentit que cadascú vulgui posar-hi, no? I la interacció, no?, que vulgui tenir amb els altres i amb el propòsit del projecte, dissentir-hi o convergir-hi, no?
Sí, aquí estem tocant el concepte d'apropiació, de com ens apropiem de la idea original d'un projecte i la reconvertim en una altra cosa diferent. Tenim molts exemples a nivell de tecnologia en xarxa i sense xarxa de coses que es van crear amb una finalitat i acaben sent una altra. Sí, aquesta idea també és bastant interessant.
Sí, després tornem amb aquesta idea de l'apropiació per aprofundir-hi una mica, però potser ara desplomem una mica la part tecnològica i recuperem aquella intervenció que vam fer per dues vegades on vam posar un gran bloc d'argila durant 3 dies sobre una taula perquè la gent hi passés i l'anés modificant. Era la idea d'una escultura en procés que mai quedava acabada i això ho vam fer en el Festival Massart a Maçanet de Cabrenys i després en el Hack Meeting de Hakiguro a Mataró. I això ho vam fer perquè estàvem fent servir la idea d'argila com una metàfora d'un sistema informàtic de creació col·lectiva i vam decidir fer literal la metàfora per veure què passava, o sigui, provar de posar el bloc d'argila, que la gent el modifiqués i veure què passava. Però explica quina era la proposta radical, diguéssim, d'un sistema informàtic d'argila.
La idea de treballar amb argila és que és un tipus de material que tothom pot tocar i transformar. Llavors, la contribució que puguis fer a un bloc d'argila o que pugui fer molta gent que va passant i es va trobant el bloc, té en comú, es relaciona a través d'un protocol d'encaix que és el propi material, les pròpies propietats físiques de l'argila. Mentre l'argila estigui humida, la pots seguir transformant. Si l'argila s'asseca, doncs ja no, perquè es queda dura, no? Per tant, d'una banda, contribuir i transformar entre totes aquest bloc és a l'abast de tothom, però també mantenir el bloc en bones condicions, és a dir, simplement proporcionar-li una mica d'aigua perquè estigui humit i sigui flexible, doncs també està a l'abast de tothom. Clar, què passa quan treballem amb tecnologia digital en xarxa? Doncs que aleshores necessitem una capa de molt baix nivell, la que seria l'equivalent a l'argila, que seria una infraestructura tecnològica, i aquesta infraestructura pues, ja presenta una sèrie de característiques que fan que la cosa ja no sigui tan a l'abast de tothom. Per exemple, és veritat que tothom pot utilitzar un cert sistema, per exemple Wikipedia o Twitter, etc. Però clar, hi ha parts d'aquest sistema, sobretot les capes de més baix nivell, les més profundes, que no solen estar a l'abast de tothom, perquè si estiguessin a l'abast de tothom, primer, no tothom sabria utilitzar-les, perquè no tothom té els coneixements tecnològics que requereix, i segon, fins i tot tenint-los, pues, hi ha parts vitals del sistema que si es toquen mentre està funcionant, pues, pot deixar de funcionar, perquè compromet la funcionalitat de tot plegat. Llavors, aquest bloc d'argila posat en un hack meeting o en una intervenció artística on hi havia altra gent creant coses digitalment, era una mica l'intent de provocar una reflexió sobre les limitacions de crear col·lectivament però d'una forma horitzontal i de quins condicionants imposa la pròpia infraestructura i quines implicacions té a nivell de l'estructura de poder que implica utilitzar una infraestructura tecnològica en xarxa.
Molt bé, hem parlat de tecnologia, però estava remenant per aquí les covadores i tenim un altre concepte que potser mereix que obrim la closca, i aquest és el concepte d'autoria. I en un dels textos d'aquests que vam escriure recuperàvem la idea de l'art com a joc del filòsof Hans-Georg Gadamer. I ell parla d'algú que es posa a fer botar una pilota tres cops i si ho aconsegueix se sent satisfet i es veu a si mateix com un jugador i alhora com un espectador del joc, no? De la mateixa manera, l'espectador d'una obra d'art es veuria amb ell mateix tant com a espectador com a artista, i el propi artista es veu amb ell mateix com a artista i com a espectador de l'obra que està creant, no? Per tant, l'obra no és completa sense la interpretació, no s'acaba una obra, no? També dèiem que una obra oberta, aquella que ja està concebuda perquè s'hi participi, doncs convida l'espectador a passar l'acció i anar més enllà sense quedar-se només en la interpretació. Com et sembla que tot això pot fer trontollar la idea d'autoria i l'autoritat que porta implícita?
Clar, aquí tenim una paradoxa en l'art participatiu que consisteix en que quan aconsegueixes que els participants realment s'impliquin l'experiència estètica que estàs intentant provocar, d'una banda, és, efectivament, els rols de qui participa des de la banda de l'espectador, diguéssim, o qui participa des de la banda d'haver llançat la proposta, doncs es desdibuixen, però aquesta borrositat, aquest desenfoc entre les posicions de cadascú, no necessàriament es torna més horitzontal. Una cosa que nosaltres vam veure quan vam analitzar sistemes de creació col·lectiva en xarxa és que moltes vegades els participants en un projecte d'aquesta mena acabaven sent persones anònimes que feien contribucions, de vegades moltíssimes contribucions, però que el que acabaven aconseguint és generar més reputació a la persona concreta, noms i cognoms, que havia proposat o que havia desenvolupat el sistema, de manera que aquest conjunt de participants, sovint anònims, sí que treballaven d'una manera aparentment bastant horitzontal i sense que se'ls imposés cap pauta determinada. El que acabaven aconseguint és catapultar, diguéssim, la figura, el rol d'un creador, un altre cop, en els circuits, diguéssim, artístics, on aquesta persona, aquest creador o creadora, guanyava una certa reputació, un cert estatus, moltes vegades no tant pel valor artístic de la creació que s'havia aconseguit, de l'experiència, sinó pel valor conceptual o tecnològic de la pròpia proposta. Clar, si això ho mirem actualment, on tenim molts mecanismes de treball conjuntament i xarxes on es poden fer contribucions a molts nivells, no sé, si pensem per exemple en YouTube o en TikTok, etc. Aquí ràpidament ens podem adonar de que hi ha efectivament una feina acumulada de moltíssima gent, de fins i tot centenars, milers o milions de persones que entren, publiquen o simplement miren, però hi ha molt poques mans que capitalitzen els guanys, sobretot guanys econòmics, però també de poder, en el sentit d'accés a dades, de control, de coneixement, gràcies al privilegi que suposa tenir un accés restringit a la capa profunda del sistema. Llavors, fins i tot fora del món de l'art, doncs estem veient, sobretot fora del món de l'art actualment, doncs estem veient aquesta mena de paradoxa estranya entre el que suposa participar,
sí,
i el que suposa participar amb certs privilegis en aquesta experiència conjunta.
Sí, i això té a veure amb el que parlàvem abans, no? També amb l'apropiació, no? O sigui, com l'autoria es troba amb el tema de l'apropiació, com els usuaris i participants es fan seva una tecnologia o un objecte, i té a veure també amb coses que hi hem treballat, no? A nivell de com un dissenyador fixa per què servirà una cosa, no? Els exemples com de fer servir paraigües per cosir-se faldilles, o de fer servir les llantes d'un cotxe per embolicar-hi una manguera, no? Serien per visualitzar-ho, no? Però seria aquesta idea de que tenim els primats, diguéssim, de que som capaços de veure una cosa i donar-li la funció. No sé, Raquel, si volies comentar alguna cosa sobre aquesta idea d'apropiació, no? De com transformem les coses.
Bueno, jo, clar, des de la meva punt de vista una mica profà, no? El que intueixo és que hi ha com un intercanvi que pot ser molt potent a nivell de participació i creació artística, que és que les tecnologies han ajudat. És veritat que hi ha una apropiació per part de l'artista i la seva reputació, però també han ajudat que la gent pugui jugar més i es pugui sentir una mica artista, no? També hi ha una apropiació per part de l'espectador, que després, a través de les eines que estem comentant, jo crec que juga, no? Juguem. No necessitem ser artistes per sentir-nos, i fins i tot això pot provocar el sorgiment de nous artistes, que si no s'haurien atrevit. Abans semblava una cosa molt gran, no?, ser un artista. I avui dia ens ha obert unes possibilitats infinites per atrevir-nos i per anar, doncs, si jo faig una roda per enrotllar una manguera, doncs el següent que s'atreveixi farà una altra cosa. I crec que això és una mica el retorn que reben la gent, també, no?, els espectadors, per part d'aquesta... O sigui, cada part rep un... Sense artistes no hi hauria el lideratge perquè la gent s'atrevís.
Clar, i aquesta idea d'atreviment és interessant, no?, perquè recupera com algunes coses de les que parlàvem abans, no? De com si intervenim en una xarxa social o en un projecte com Wikipedia, amb un propòsit o amb un altre, i si ens atrevim a traspassar, diguéssim, el marc que ens ve donat, no? Doncs amb això tanquem avui el podcast en el que hem parlat de temes d'apropiació, d'autoria i també de creació col·lectiva. I deixem, guardem les gallines al galliner i tanquem el bec per avui. Gràcies a tots per la conversa.